Durant molts anys vaig anar al treball en cotxe. Aquelles hores diàries al volant es van omplir de pensaments que em feien més curt el trajecte d'anada i tornada. Pensaments que després han surat en forma d'idees i reflexions per encarar la vida quotidiana, posicionar-me davant del món i també escriure novel·les. Les cavil·lacions de carretera es van escolar durant un temps en Graffiti, un programa de la Ràdio Lliure dels anys 80. Ara tornen a Ràdio Pego en format de microespai. Pensaments de carretera, un microespai de filosofia, literatura i de tot allò que ens duguen les revoltes del camí. Per Elvira Cambrils. Pensaments de carretera número 2, sobre l'amistat. Estimats radioients, m'adone que és la necessitat, més que els requeriments del microespai, la que m'impulsa a parlar avui sobre l'amistat. La necessitat de comprendre la pròpia experiència, de fer-la entenedora a través de les paraules. Res del que s'ha esdevingut en la meva vida es comprèn sense apel·lar a l'amistat. La cultura que ens dona fórmules per a sobreviure també ens encotilla en normes que ens allunyen de la felicitat. Just per això és tan difícil saber viure, perquè, malgrat les normes, cadascú ha d'aclarir el que li convé o no. Sembla que no està de moda llegir els clàssics, com si el present poguera fer tabula rasa de la tradició i inventar-se a si mateix del no-res, com si l'espècie humana haguera mutat i necessitara d'altres conceptes per explicar-se. És un error, com podeu suposar. L'ofici m'ha ensenyat a valorar el llegat de la tradició i a reflexionar-hi. Recorreré de primer a un text adaptat de la meva novel·la Tot el que tinc per ballar amb tu, publicada per Edicions del Bullent el 2014, per incitar-vos a reflexionar sobre l'amistat. Aristòtil li dedica un llibre sencer en la seva Ètica a Nicòmac. Diu que l'amistat és una certa disposició moral, que els verdaders amics mai no es fan mal entre si, i que si es pogueren establir llaços d'amistat entre les persones, no tindria cabuda el mal en la societat. Considera la justícia i l'amistat idèntiques fins a cert punt. L'una pel que respecta a les relacions socials i l'altra a les individuals. En conseqüència, el principal objectiu de la política ha de consistir a crear afecte i amistat entre els membres del grup social. Per Aristòtil, l'amistat és el més preciós de tots els béns i la seva privació, l'aïllament, la cosa més terrible, perquè ni la vida sencera ni les relacions voluntàries són possibles sense els amics. Tot i distingir tres tipus d'amistat, per interès, per plaer i per virtut, considera més noble i pròpia en exclusiva dels humans la que es produeix per virtut. Aquesta es construeix a partir de la capacitat racional per a triar com a amiga la persona bona. Les amistats per interès o per plaer són compartides amb els animals. Només, però, l'amistat entre les millors persones es basa en el reconeixement, l'amor i el respecte mutus. Però perquè l'amistat fructifique, cal generar confiança, i la confiança requereix temps. D'ací la dita que trobem en l'Ètica Nicòmac, que diu que cal haver consumit un quilo de sal junts abans de respondre per l'amic. En De Amicitia, Ciceró se serveix de l'Helius per a lloar les virtuts de l'amistat davant la pèrdua de Scipio. Diu que l'amistat és franca, dolça, tractable, inclinada a tota cortesia i afabilitat, i que li convé, per tant, una certa suavitat en les maneres i les paraules, que amb els anys l'amistat esdevé, al igual que el bon vi, millor, que l'amic se sent més inclinat a fer serveis a l'amic que no a ser gratificat per ell, o que, donada la fragilitat i caducitat de la vida humana, cal cercar a qui estimar i ser estimat per ell, ja que si li llevem a la vida l'amor i la benevolència, li restem tot l'encant. Just per això, l'Helius es lamenta de la mort del seu amic Scipio. En la mateixa línia, Michel de Montaigne exalça l'amistat com una mena de comunió entre dos esperits que es complementen. Un vincle poderós en el qual les ànimes es barregen i es confonen l'una amb l'altra. Tanmateix, malgrat considerar-la una relació tan necessària per a la felicitat, l'exclou de l'àmbit familiar. Diu que no pot existir amistat entre pares i fills, ja que aquesta es nodreix de la comunicació inexistent entre els progenitors i la prole a causa de la manca de reciprocitat entre ells. Ni tots els pensaments dels pares es poden transmetre als fills, ni els fills poden aconsellar o corregir els pares, com ocorre entre els amics. Per la seva part, Francesco Alberoni defineix l'amistat com una filigrana de trobades entre els amics. I, si l'amistat és verdadera, cada trobada és diferent. Descobreix nous camins, ens obri noves perspectives. Els amics es reconeixen com a iguals i lliures. I és per això que l'amistat no pot esdevenir un pes. L'amic no ens carrega amb un munt d'obligacions, ni ens fa sentir endeutats. L'amistat és una relació lleugera, una virtut democràtica i republicana que es basa en el consens, perquè la trobada entre els amics es fonamenta en les afinitats profundes, tant de la personalitat com de la situació en què es troben. Fins ara us he parlat del que ens han llegat els filòsofs. Però, i les filòsofes? És que no han existit dones pensadores? I tant que sí. Però, com en els altres camps del saber, han estat relegades, ocultes i oblidades. Aspasia de Milet va ser una filòsofa deixeble d'Anaxàgores, consellera de Pèricles i mestra de retòrica de Sòcrates, de la qual no ens han arribat textos sobre l'amistat. Però sabem que la va propiciar entre els seus contemporanis com a eina per a fer avançar el coneixement. Per referències d'altres autors, se sap que va ser educada al temple d'Afrodita de Milet i que ningú la va concertar en matrimoni com era costum a l'època. Cap als 20 anys es va traslladar a Atenes, on va obrir una escola per a dones joves. En no ser costum instruir les dones i les xiquetes en disciplines que no tingueren a veure amb la tasca de portar una llar, l'escola d'Aspasia va ser objecte d'atacs i alguns escriptors i historiadors de l'època documentaren que en realitat era un bordell i ella mateixa una hetaira, una prostituta. Com veieu, la idea que una dona interessada per la cultura és una dona temuda i, per tant, desqualificada com a prostituta, es repeteix tot al llarg dels segles del patriarcat, que arriba fins ara. Els estudiosos moderns, però, descarten aquesta afirmació, basant-se en el fet que els acusadors eren poetes còmics que volien difamar Pèricles, ja que, poc després que Aspasia arribara a Atenes, Pèricles es va enamorar d'ella, convertint-se en la seva amiga, consellera, amant i mare del seu fill Pèricles el Jove. La casa d'Aspasia va ser un centre literari i filosòfic molt important on es reunien personalitats com Sòcrates, Fídies, Anaxàgores i, probablement, Sòfocles i Eurípides, amb la participació activa de l'amfitriona, com farien al llarg de la història tantes altres dones. En la meva novel·la Aire, publicada el 2021 per Aila Edicions, reivindica l'amistat entre les dones, tan oblidada pels clàssics, tret d'honroses excepcions, com una virtut del nostre esperit, per tal de redreçar una miqueta un món que se'ns escapa de les mans. Aire mostra un grup de dones reunides en una perruqueria, paradigma de la banalitat per a la cultura patriarcal, esdevinguda un centre filosòfic, on les idees circulen lliurement gràcies al poderós vincle de l'amistat entre dones. Us deixo aquestes reflexions filosòfiques sobre l'amistat per si vos ajuden a pensar les vostres. Amigues i amics, busqueu l'alegria i procureu ser feliços. Fins a l'altra. Και ένα άγγιγμα σου θέλω από το τραγούδι.